Tornem a feinejar una estona amb la filosofia gràcies a la visita del Pere Martí, el Penedès en xarxa. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Fa 15 dies em descobries a mi, particularment, una teoria, un concepte, la finestra d'Overton.
Sí, i si no tinc la memòria molt esgavellada, al final vam dir que em comprometia a veure com es podia aplicar.
Sí, a portar-la a la pràctica.
Sí, però bé, si et sembla, arrenquem amb una qüestió que d'entrada pot semblar poc, diguem-ne, connectada. Mira, darrerament sembla que en el nostre entorn social i cultural es té la impressió de que la religió és un fenomen residual, que està en decadència i que té cada cop menys incidència en els afers generals importants. Això pot ser justificable si ens fixem en la nostra pròpia experiència biogràfica. En tant que, és cert, l'assistència religiosa a les esglésies o la influència de les qüestions eclesials en la vida quotidiana ha disminuït de manera bastant notable. Fins i tot es diu que l'Església no troba candidats per substituir els ministres que se li, bueno, que desapareixen.
Això diuen, han de reclutar altres països.
Han d'anar a buscar
on encara la fe té força.
Encara es manté. Ara bé, si obrim una mica la perspectiva, ens adonarem que aquesta és una primera impressió que potser és una mica esbiaixada. Si fem recompte a nivell mundial, més enllà del nostre entorn immediat, el nombre de ciutadans que es declaren creients potser no ha disminuït de forma tan notable. És cert que en el món del catolicisme això potser és així, però hi ha altres confessions, per exemple, els evangèlics o els pentecostals, que estan experimentant un boom extraordinari, especialment a l'Amèrica Llatina, i després doncs, moltes altres religions, la musulmana, la hindú, que no paren d'estendre la seva influència. Per tant, potser aquesta impressió no és del tant justificable si obrim una mica aquesta perspectiva. Fins i tot en la nostra vida quotidiana, encara la religió és molt estructural perquè aquesta presència contínua es manté, malgrat l'oposició d'alguns tenaços contraris, continuem celebrant el Nadal i no el solstici d'hivern, com voldrien alguns. El Nadal amb tota la parafernàlia que alguns cops hem comentat.
I la Pasqua.
I la Pasqua.
Que quan s'acaba el Nadal ja estàs comptant quants dies falten per Pasqua.
Etcètera.
Sí, sí.
Ara bé, hi ha un aspecte en el qual encara la religió hi juga un paper més important, que és en els conflictes internacionals. La causa, allò que trobem de comú en tots els conflictes internacionals és el fet nacional. Això és indiscutible, malgrat que no s'acaba de tenir en compte mai. Però aquí ho hem dit moltes vegades. Ara bé, hi ha una segona causa en aquests conflictes que molts cops està entrellaçada amb aquesta primera, que és la religió. Jueus contra palestins, però de fet jueus contra musulmans, xiïtes contra sunnites, etc etc. Però potser hi ha un aspecte en aquest món de la geopolítica internacional que encara pot ser més significatiu. Ja fa temps es va popularitzar el famós xoc de civilitzacions pronosticat per Huntington, que es plantejava com un xoc entre Orient i Occident. Ara bé, aquest xoc últimament s'està traduint, s'està entenent com un xoc entre religions. Per exemple, això de manera molt clara ho fa Orban a Hongria. Es declara defensor del cristianisme contra la progressiva invasió musulmana que de nou ens vol tornar a conquerir i imposar-nos la seva xària. I aquesta és una extesi que els partits d'extrema dreta van incorporant de manera cada vegada més habitual. La doctrina d'aquests partits se centra en el rebuig a la immigració i aquest rebuig central doncs, incorpora aquesta qüestió de la religió. Sembla que tornem a la idea aquella tan franquista de la reserva espiritual d'Occidente. No?
Ui.
I això està renaixent amb una força realment impensable. No?
Amb altres paraules, no?
És a dir, que la religió torna a estar al centre. Una última anècdota, i potser no tant anècdota, sobre aquesta qüestió. El president del país més poderós del món, on té el seu de la democràcia, el materialisme més desbocat, etc., quan jura el seu càrrec no fa només comprometent-se davant els seus ciutadans, sinó que acaba demanant la protecció divina.
I amb la mà sobre la Bíblia, moltes vegades.
No, això sempre.
Obligatori.
Això és obligatori. Perquè ja saps que en aquell país, si no jures sobre la Bíblia, és que no, la teva paraula no serveix per res, però és que explícitament demana la protecció de Déu. Potser, doncs, farem malament d'arribar a aquesta conclusió, que la religió és una cosa obsoleta, que avui dia ja no té interès ni ens afecta, que és una cosa del passat. I hi ha exemples molt, molt clars. Per exemple, aquí hi ha hagut un fenomen com el mil·lenari de Montserrat, que de cop i volta tothom ha estat molt interessat si l'abat parlava amb el rei o si l'escolania cantava amb un idioma o un altre, però no, escolta, això de la religió no tenia...
Si no va amb tu, no? Què passa? Que facin el que vulguin?
Què t'importa? O bé quan els catòlics canvien de jefe i això provoca una expectació mundial a l'alçada dels fenòmens més importants del món. Programes especials, enviats especials...
Tots pendents.
Tothom tot pendent de que s'escull un nou papa i d'aquest procediment tan estrany i tan...
Medieval.
Medieval de l'acció. Però no dèiem que la religió no tenia paper, que ja estava passada de moda. Sembla que potser no és tan així. Per tant... Tot i que dèiem que potser no tenia a veure amb la que parlàvem al començament, de la finestra de Burton, aquí hem vist un exemple pràctic de com aquesta idea d'aquest marc que enfoca o desenfoca determinades qüestions es pot moure i el podem intentar fer moure, com ara hem intentat aquí, i en ell això ha d'estar aquí dins, eh? No, si ho deixeu fora alguna cosa no... ens perdem alguna cosa important de la realitat i potser les nostres anàlisis no estan tocant de peus a terra.
Hi ha una dissonància, no?, entre el que creiem o afirmem i el que realment...
Allò que teòricament enfoca la finestra i el que realment està condicionant el que fem mundial i fins i tot la nostra manera de fer i de pensar, que es manifesta en aquests exemples que hem comentat. Aquesta reflexió m'hi ha portat una obra que ja vaig citar en l'anterior programa, que és d'un historiador anglès de la religió, es diu Alec Ririe, que no és pas un personatge que fins ara fos internacionalment molt rellevant, però que ha publicat un llibre que està tenint força ressò, que es diu L'era de Hitler i com la sobreviurem. És un llibre que té una estranya i original virtut, és que aborda problemes universalment contemporanis des d'una òptica desacomplexadament religiosa. I això doncs descobreix vies d'anàlisi sobre aquesta nostra convulsa realitat que doncs fins ara no teníem en compte i ens fa veure que si ignorem aquesta variable pot ser que les nostres anàlisis no siguin del tot rellevants o productives, que es quedin a mig. Aquesta era de Hitler, a desgrat del títol, és una obra que parla poc de Hitler. Parla bastant més del nazisme, però no per descriure'l, sinó per posar en relleu la importància que per la nostra època ha suposat l'impacte històric, tant des del punt de vista militar com polític, com sobretot moral, del nazisme. Aquest és el nucli de l'obra. L'impacte moral del nazisme en el nostre imaginari simbòlic després de la Segona Guerra Mundial i especialment a partir de la dècada dels 60, ha estat constant i fins avui, on aquesta influència, aquest impacte com a punt de referència moral central es comença a esquerdar. I per això, Alec Riri, com tants altres autors, moltíssims autors, alguns n'hem citat aquí en anteriors programes, per exemple, Ferran Sáez amb la seva Fi del progressisme il·lustrat, o La paraula vencedora de la mort de Bob Riemann, o fins i tot Ètica per a temps foscos, del filòsof alemany Marcus Gabriel, el mateix Alec Ridley malda per trobar un nou punt de referència, una nova brúixola que ens permeti descobrir cap a on hem d'enfocar aquest nou nord pels nostres judicis morals. a la seva manera, cada un d'aquests autors que he citat, ens demanava, ens esperonava a recuperar paradigmes morals del passat que s'han anat afeblint al llarg de les últimes dècades. Franz Haider parlava que havien de recuperar els valors progressistes, il·lustrats, que s'estan perdent. Bob Riemann reivindica enèrgicament l'humanisme com l'única via que dona sentit a la vida humana. I Marcus Gabriel, que es proclama el creador d'un nou realisme filosòfic, contra l'esperit dels temps, ens diu que els valors morals existeixen, són objectius indiscutibles. Això, diguem-ne, avui va contra l'esperit dels temps. El senyor Riri ens ofereix una proposta diferent que, repeteixo, per infreqüent, esdevé quasi original, i és la reivindicació de la tradició religiosa o espiritual, com diu ell en alguns passatges, com a via de sortida d'aquest atzucac. Fins i tot com a via sortida de la nostra civilització. La seva proposta, allò que em podrien dir la teràpia que proposa, potser és interessant, però discutible. En canvi, l'etiologia, és a dir, d'on ve el problema i el diagnòstic, són realment molt interessants perquè planteja perspectives, al meu entendre, força innovadores. Començant perquè és inusual que per descriure o per trobar les causes dels nostres problemes ens anem fins al segle XIX, que és el que fa ell. I en segon lloc, perquè també és inusual que, com a eix vertebrador d'aquestes anàlisis per trobar aquestes causes, utilitza el cristianisme i les seves vicissituds. La seva tesi central, la fonamental de l'obra, és que al llarg de tot aquest extens i agitat període, però hi ha un punt d'inflexió fonamental, que és el que hem dit abans, la Segona Guerra Mundial. El senyor Riri afirma que fou precisament l'impacte esgarrifós en l'opinió pública mundial del nazisme, que aplicava una política despietada i deshumanitzadora com mai s'havia vist, ni fins i tot potser es pensava que mai es podria arribar a veure, el que fou la causa que es trenqués un consens general que hi havia fins llavors a Occident. El consens general al voltant del cristianisme i del mestratge moral de Jesús com a referent moral absolut. I llavors ell considera que aquest era el referent moral absolut, indiscutible i indiscutit. Podies no estar d'acord amb la religió, amb el cristianisme, però ningú discutia que els valors de que apareixen en l'Evangeli promoguts per Jesús fossin uns valors absolutament admirables. Aquest referent, diu, fou desplaçat a partir de la Segona Guerra Mundial per allò que Hannah Arendt va qualificar del mal radical. El món acabava de descobrir el mal absolut. Un mal absolut que transformava el punt de referència moral, la brúixola que orientava els nostres judicis. A partir d'aquell moment hi ha una figura que encarna aquest mal absolut, que és Hitler. I a partir d'aquell moment, quan volem desqualificar o condemnar algú, sempre ho fem comparant-ho amb Hitler. La maldat indiscutible de Hitler esdevé aquest punt de referència fix i absolut que abans era la moral cristiana. D'aquí el títol de l'obra. Estem a l'era de Hitler, que és aquest referent fix i absolut en el nostre paisatge moral, des de la postguerra fins avui. En un món en el qual som cada vegada menys capaços de posar-nos d'acord en res, encara podem coincidir universalment en aquesta condemna. Com a poc es va anar lliscant cap a la banalització d'aquest qualificatiu, igual que el de nazi o el de feixista, és un tema molt interessant, que ell també aborda, però que avui
no tenim temps.
No tenim temps d'abordar. Aquesta substitució d'aquest eix moral i el procés de secularització accelerat que va venir a continuació, el mateix Riri diu, i va col·laborar en molt bona mesura, que el cristianisme, en general, no només fos contemporitzador amb el nazisme, sinó que hi col·laborés obertament en moltes ocasions, com sabem perfectament a l'estat espanyol, en què el dictador, anava sempre sota pali. Aquesta actitud de col·laboració, un cop acabada la guerra, no va deixar molt gaire bon lloc a l'Església, ni al cristianisme en general. Per aquesta raó, molts cristians, a partir d'aquell moment, van començar a amagar públicament la seva religiositat, que és un complex encara avui es manifesta. Hi ha molta gent que encara avui tenen com una certa, com si fos alguna cosa vergonyosa, dir que són creients. Tu ets creient, però què dius? Paral·lelament, les potències victorioses de la guerra, i això també és molt interessant en l'anàlisi que fa, van començar a construir un nou ordre mundial a partir d'aquell referent que en aquell moment semblava que seria ja permanent per sempre. L'aspecte cabdal d'aquesta era de Hitler és que els seus valors pretenien ser universals. Els aliats de la guerra s'anomenaven a si mateixos Nacions Unides i traslladaren aquesta denominació directament a la nova organització mundial que van crear a continuació el 1945, dins la qual reconstituirien el grup de vencedors com a Consell de Seguretat. Tota l'arquitectura institucional del món de la postguerra, sobretot la Declaració Universal dels Drets Humans del 48, es va concebre a l'ombra d'aquesta Segona Guerra Mundial i es va dissenyar explícitament per projectar al conjunt del planeta les lliçons que tan durament s'havien après al llarg d'aquella guerra. D'aquí sorgeix un nou referent moral universal que es constitueix en pedra de toc fins avui, els drets humans. Allò que el règim nazi havia trepitjat fins a extrems impensables i que ara es posava al centre de la reconstrucció moral, no només d'Occident, no? Sinó que es pretenia del món sencer. I això va funcionar. Va funcionar, si no entrem en detalls, molt bé a partir, sobretot, dels 60 fins a entrar al segle XXI. No ve que entrem al segle XXI, a la dècada dels 2000, però especialment la nostra, el 2020, tot això comença a
esquerdar-se.
Aquest entramat moral institucional va perdent eficàcia. I alguns valors i plantejaments que fins llavors eren intocables, que eren tabú, segons què podies defensar, o ni tan sols no defensar, sinó no combatre explícitament, eres marginat, eres condemnat a l'ostracisme. Tot això va decaient. En aquests moments, molt pertinentment, l'autor recorda que no és casualitat que, perquè aquest era un fenomen, ell diu, estrictament atlantista, quan va aparèixer. I que no és casualitat que ara que es comença a qüestionar la dominació geopolítica atlàntica, també comenci a decaure l'era de Hitler. Però això també requeriria una anàlisi a part. Davant d'aquest declivi, moltes institucions i l'establishment en general, diu, reacciona amb incredulitat i negació. Això no és possible, això no es pot dir. Diu, amb aquesta actitud immobilista no aconseguiran, diu el senyor Riri, mantenir allò que diuen defensar. Per començar, quan insisteixes en que això no es pot dir, estàs entregant el monopoli de la llibertat d'expressió, de la reivindicació de la llibertat d'expressió a l'extrema dreta. Només per començar. Ara, l'interessant també és que ell intenta explicar les causes d'aquest debilitament, no només constatar-lo. I diu, hi ha tres motius principals. És que en l'inici aquest referent moral tenia debilitats i fins i tot contraindicacions. I ara que suporta tot el pes dels conflictes actuals, es mostra, diguem-ne, les seves esquerdes estructurals. Primer, a la que ens allunyem dels fets, l'eficàcia es va perdent. Les generacions que no han viscut allò ja no tenen la mateixa capacitat de reacció. D'altra banda, diu, al llarg de tots aquests temps s'ha anat produint un desplaçament insensible del mal absolut a la discriminació racial, perquè a poc a poc s'ha anat establint que allò que era el nucli central de la política deshumanitzadora dels nazis era el racisme. I el racisme ha ocupat aquest paper de mal absolut des de llavors fins ara. I això, a poc a poc, ha portat a que es des desplegant tota una nova política de drets humans, sobretot de drets identitaris. I això és el que avui ocupa el lloc preferent de les reivindicacions a l'esquerra. Però resulta que en aquest terreny el consens ja no funciona. Aquest consens universal que havia obtingut la identificació del mal amb el nazisme, quan estem en el terreny dels drets identitaris, ja no és tan clar, de fet, ni clar ni unànime. De fet, el que hi ha és una controvèrsia i fins al punt de que ara el conflicte sobre la discussió sobre aquests drets és potser el conflicte més important que tenim sobre la taula a Occident. Això, diu el senyor Riri, és afavorit per una segona debilitat inicial d'aquest paradigma moral, que és que era absolutament negatiu. Sabíem que era el mal, allò que no s'havia de fer ni acceptar, però un cop això queda posat en qüestió i ja no ens serveix de cobertura moral, ens quedem a la intempèrie perquè a partir d'aquest moment resulta... I què és el bé? No ens diu res sobre què és el bé. I no és estrany, doncs, que ens quedem amb aquesta incertesa en la qual avui dia doncs, no sabem ben bé per on tirar. I hi ha una altra qüestió, també, que ell qüestiona d'aquesta proposta moral que ha regit durant aquest temps, que és que el nazisme no fou derrocat perquè la ciutadania alemanya es vagi a donar que els seus líders eren uns monstres que avergonyien el seu poble, sinó que fou derrocat usant les mateixes armes que ells usaven, és a dir, la violència, amb una guerra total. Quan diem total, és total, amb bombes atòmiques incloses. Ell reconeix una guerra imprescindible, però alhora adverteix que això senta un precedent perillós, perquè es pot arribar a la conclusió de que quan et trobes davant de la injustícia i allò que és intolerable de forma absoluta, només hi ha un camí, que és la imposició per la força. Llavors, en la polarització en la qual estem immersos avui, sembla que l'única via de solució sigui aquesta. No el convenciment, sinó el sotmetiment de l'altre, o, si convé, l'eliminació. Hi ha molts més matisos que valdria la pena exposar i que jo recomano, qui estigui interessat, que em faci que la lectura. El que sí que, per acabar, podem dir que ell proposa un retorn a tradicions religioses que són molt més arrelades, diuen, a l'humanisme, que no pas el que ell anomena de gris i descoratjadora religió materialista cientifista, que és la que avui dia, diem-ne, és la que funciona. No, aquestes tradicions religioses, tanmateix, diu, haurien de tenir molt en compte allò que hem après durant aquesta època, que és que ni el racisme, ni la discriminació, ni la pèrdua de llibertats i d'autodeterminació són compatibles amb alguna cosa que es pugui presentar als nostres ulls com a acceptable en el futur. Pot ajudar-nos a sortir d'aquest atzucac? Cadascú que pot fer la seva lectura. El que sí és que ens permet veure com la finestra d'Overton es mou d'una manera constant i, sobretot, ens diu alguns perquès d'aquest moviment, i això és el que jo m'havia compromès en l'últim programa i espero haver aconseguit amb aquestes reflexions que us acabo d'oferir.
I la lectura que ens ha proposat el Pere Martí és L'era de Hitler i com sobreviurem, d'Àlex Ridi. Mil gràcies per aquesta anàlisi. Pere, que vagi bé.
I fins la propera.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat a les notícies del Penedès en xarxa. Comencem parlant d'inversions per impulsar refugis climàtics a Torrelles de Foix. Aquests dies s'ha avançat en el programa d'emergència climàtica que està duent a terme la Diputació de Barcelona perquè els municipis puguin fer front a inversions i millores a la via pública i als equipaments municipals. Recentment s'ha instal·lat un nou parc infantil al costat de l'Ajuntament de Torrelles que incorpora un robust sistema d'ombrejat format per tres veles que permetran protegir de les altes temperatures i la calor. En els darrers mesos també s'han dut a terme altres inversions incloses en aquesta subvenció de la Diputació, com la instal·lació d'una pèrgola al pati de la nova escola Bressol La Petita Foix i també amb la plantació de diverses espècies d'arbres a punts sensibles de l'espai públic que han de contribuir a ampliar les zones d'ombra i refrescar l'ambient al carrer. La Càtedra Salut i Castells integrarà recerca biomèdica, ciències socials, psicologia, intel·ligència artificial i formació. La Càtedra Salut i Castells, promoguda gràcies a una aliança entre la Universitat de Barcelona, la Fundació PINAE, el Consorci Sanitari, el Penedès-Garraf i els Castellers de Vilafranca, té com a finalitat promoure la recerca i la formació al voltant del benestar físic i emocional dels castellers i desenvolupar estratègies i solucions innovadores per la prevenció de lesions i la millora del rendiment durant les activitats. La càtedra aportarà una visió interdisciplinària i holística sobre el món casteller i integrarà de manera pionera la recerca biomèdica, les ciències socials, la psicologia, la intel·ligència artificial i la formació. El projecte més vol traslladar el coneixement científic a un entorn comunitari d'alta exigència física i emocional i pot esdevenir un model reproduïble a altres àmbits on salut, cultura i cohesió social van de la mà. Mor Hans Zimmermann, creador del singular tobogán de Calafell. Hans Zimmermann, l'enginyer suís que va crear el famós tobogán de 700 metres del Calafell Slide, ha mort el passat 22 de gener després de no recuperar-se d'una cirurgia. La seva obra, que va sorprendre els veïns l'any 1989 i es va convertir en una atracció única a la península, va atreure milers de visitants de tots els racons i va contribuir a posicionar Calafell com a destinació de lleure. Des de Calafell Slide han expressat la seva tristesa per la pèrdua del seu impulsor i la importància de la seva aportació al turisme local. I acabem parlant-vos del Noia, el Noia Freixenet de Nacional Catalana, que es proclama subcampió de la Copa Generalitat a Ripoll. El filial del Noia Freixenet va tancar aquest cap de setmana la seva participació a la Copa Generalitat amb una derrota a la final davant l'Hoquei Club Ripoll per 9-2 en el partit decisiu disputat al pavelló municipal de Ripoll. El conjunt sadorninenc, que competeix a la Nacional Catalana, havia accedit a la final després de superar el Mollerussa per 3-4 en una semifinal molt disputada. Aquesta victòria va permetre al Noia lluitar pel títol en la Final Four de la competició. A la final, però, l'equip anfitrió es va mostrar superior i va acabar imposant-se amb claredat, amb aquest 9-2 en el marcador. Tot i el resultat, el Noia Freixenet posa punt i final a un gran torneig assolint el subcampionat.
Penedès en xarxa.
And now... Són gairebé 5 els minuts que passen ara de 11:45. So I face
the final curtain. Cada 15 dies tenim aquestes sessions de divan que ens brinda la coach i psicòloga del programa, la Montserrat Ferraro, sota el nom de Com ser tu. Montserrat, bon dia.
Hola, bon dia. Un plaer, ja ho sabeu, com sempre.
Avui parlarem d'hàbits.
Sí.
Comencem explicant què és un hàbit.
Bé, de fet, un hàbit és una acció, és una acció que prové d'una actitud que va associada amb un concepte psicològic. Això és el que ens dona l'actitud. Per exemple, quan érem petits, bé, perquè vosaltres entreu en el camí d'aquest dels hàbits, a tothom més o menys ens va constar retejar-nos les dents. fins que vam aconseguir que fos un hàbit i aleshores és una acció associada a un benestar, perquè és un hàbit saludable, que ja no hi pensem, sinó que la fem automàticament. Això aporta un condicionament i un grau de satisfacció perquè l'hàbit s'erradiqui, se'ns enganxi. En aquest cas és, jolín, és un pal rentar-me les dents, però quan vaig veient que això em dona un benefici, que això ho veig amb el temps, immediatament només veig que m'obliguen a casa o que no m'ho han explicat prou bé o que s'ha de fer i se m'oblida, depenent, perquè hi ha totes les situacions i tots els casos, però quan veig que hi ha una gratificació que realment em comporta un benestar, doncs, faig un condicionament. Cada vegada que em rento les dents hi ha una gratificació i vaig veient que això és molt més saludable per les meves dents. ¿Vale? Aleshores,
i allò aquí... que diuen de que per introduir un hàbit nou, si hi ha constància durant 21 dies ja el tens,
bueno,
hi ha ciència
depèn.
Darrere o què?
No, el que sí que és important i que sí que és un, dos, tres, al marge de tres, perquè un hàbit d'aprenentatge, de fet és un aprenentatge, un hàbit, i té un condicionament, que el condicionament és això que us explicava, que és associar-ho amb una cosa gratificant, una cosa que ens agrada. Aquesta acció va associada amb una cosa que ens agrada o ens dona benestar i es realitza. Això repetit durant uns tres mesos, arrel d'un parell de cops per setmana.
Força més que 21 dies, eh?
Sí, de fet, els 3 mesos, la cadència dels 3 mesos, ja sigui més sovint o menys, és el que se'n diu les bases de l'aprenentatge. Aleshores, no cal nomenar exactament 21 dies, però és com la base de l'entrenament, tant sigui entrenar les neurones com entrenar els musculitos del quàdriceps o dels braços. La història és tenir un rigor de disciplina, de realització, d'entrenament, i llavors calcular que a partir d'uns 3 mesos, mínim 2 cops per setmana, si ho fas més sovint, doncs pots assolir-ho una miqueta abans, doncs mínim això, pots començar a sentir que tens arraigat l'entrenament, o sigui, el que és l'hàbit, ¿vale? Aleshores, clar, què succeeix? Que quan som petits se'ns ho van dient i nosaltres anem fent hàbits i els anem incorporant. A vegades no som ni conscients. Per exemple, hi ha hàbits que ens agraden, com aquests, i que ens senten bé i ens fan... Però hi ha hàbits que els agafem automàticament com a mecanismes de defensa. I jo m'ho trobo molts cops al despatx i amb grups, amb formacions. És que em surt el no davant de tot. Llavors, clar, en aquest cas, tinc una parella que la que li dius el no se'n posa pels núvols. Llavors, clar, jo com treballo amb les parelles també, doncs, en la que descobrint aquests principis bàsics, hi ha moltes més coses en la comunicació, però això són dos inputs que, buf, vull dir, el no, l'altre ja se sent frustrat, se sent que no està encertant i potser el que ha de fer és passar d'aquest no, perquè la persona que està dient el no...
És automàtic, no?
És automàtic perquè a casa seva sempre el seu germà i la família són molt controladors, el forçaven molt a fer coses, és una noia en aquest cas, però podríem posar-ho en qualsevol gènere, ¿vale? I aleshores, automàticament, anem a tal lloc? No. Per si un cas diu no, i després diu, bueno, no és mala idea, però primer ja...
El diu, no d'entrada.
Exacte. I té una parella que quan li dius el no d'entrada ja es posa dels nervis. Aleshores, clar, és un hàbit que realment amb aquesta parella li pot molestar, però sistemàticament el no d'entrada tampoc és beneficiós. I sobretot, a més, ho he treballat en reunions amb les empreses. Vull dir, si tu estàs parlant i una persona dona una idea, dius no, o sigui, ja tenim una situació poc assertiva dintre de la dinàmica d'una reunió d'empresa.
I a l'altre extrem tindríem aquella persona que també de sèrie o la vida l'ha dut a incorporar l'hàbit de no saber dir mai...
Que no, exacte. I llavors
extrem,
sempre
no?
Assenteix, sempre diu, bueno, sí. I llavors, clar, aquest no posa límits, perquè el no saber dir no, que també és una manca d'assertivitat, igual que l'altre, és un no posar límits. Aleshores, és important saber posar límits. El no l'has d'utilitzar quan realment importa dir no. Perquè fixeu-vos en això dels hàbits. Jo crec que en alguna de les nostres sessions ho havíem explicat, però els nens petits... Quan comencen a caminar, el calaix aquí, tu vas dir, no, això no es toca, no, i el que treballo molt amb els pares és que no gastin el no, perquè el dia que posi la mà al foc o la mà a una cosa que no toqui de veritat i es pugui fer mal, ja el tindrem saturat. És a dir, haurà agafat una saturació d'aquest no com a sistema, i aleshores s'haurà acostumat a no fer-li cas al no.
Pues... Aconseguirem l'efecte contrari.
Exacte, aconseguim l'efecte contrari perquè vol algo gratificant, no aconsegueix lo gratificant, sempre s'està frenant i al final passa del no per aconseguir lo gratificant. Per això abans us explicava que és quelcom, una acció que va acompanyada sempre amb algo gratificant. I llavors això ens porta un hàbit. Aquests hàbits, que alguns d'ells poden ser mecanismes de defensa, que tindrien una altra classificació, però els hem assolit d'una forma habitual, per això també podem parlar com a concepte d'hàbit, aleshores ens donen la gratificació quan dius no, era per apartar i donar-te temps a respondre. Clar, tens una gratificació, que és no caure de seguida amb aquest parany de tenir que dir que sí.
I guanyar temps.
I guanyar temps. I les altres persones diuen que sí per no rebre una bronca, per no que no li senti malament a l'altra persona,
per no ofendre.
Aleshores, clar, són les dues cares d'una mateixa moneda. És aprendre a dir allò que tu sents. I aquí ve lo de les iaies de comptar fins a 10 abans de respondre i el treball que jo entreno dintre de les metodologies que jo treballo, que és sentir, pensar i actuar, que això és una teoria de la coherència de l'Anatonomsky, que és un senyor, bueno, ho trobareu a Google, papa, mama, Google, és la teoria de la coherència, que és un triangle equilàter en el qual tan important és sentir com pensar, com actuar. Si tu sents i actues, tard o d'hora acabes pensant. Si tu penses i actues, tard o d'hora acabes sentint. I si tu sents, penses, penses, sent, necessites actuar. Per això aquest psicòleg ho va col·locar en un triangle equilàter. Aleshores, què vol dir? Que aquell comptar fins a 10 de les iaies, de les àvies...
Tan sàvies, eh?
Exacte. Era, jo vull fer això, penso això... O sigui, donar-te aquell temps de debatre amb tu, de disparar el teu diàleg intern per decidir com vols actuar.
I a la millor saps com vols actuar, potser també buscant la millor manera de comunicar-ho, no?
Bueno, això s'entrena, vale? I ho desglosem quan comencem a entrenar-ho. Vale? Quan ets més conscient de sentir, pensar i actuar i comences a saber per què certs pensaments els has arrossegat que potser t'han servit a la infantesa, però ara t'estan generant dificultats, doncs és quan podem començar a trencar hàbits desagradables o hàbits no saludables.
Es pot fer, encara que siguis madur,
sí, sí,
ganàpia,
tota
i portis
la vida,
tota
sí.
la vida amb un hàbit o actuant sí. d'una forma determinada,
sí, sí,
si
sí.
ets conscient, pots treballar
sí, però
aquest
no us
canvi.
Penseu que només siguem conscient ja està, s'ha d'entrenar, eh?
Però és que a vegades no n'ets ni conscient.
No, la història és si algú es
Després
vol treballar...
Després alguna cosa et fa mal i et remou per dins i no saps
Home, a veure,
com
ve. Hi ha tot el sistema de tirar-li la culpa als altres i no assumir responsabilitats de com podem nosaltres canviar el nostre propi interior per potser millorar la nostra comunicació, perquè el que no farem mai és canviar els altres. Però hi ha gent que prefereix pues, tirar la culpa a l'exterior i es queda tan ample, però li retribueix un malestar perquè les coses no canvien, perquè si vols alguna cosa has de moure el cul tu per començar. No és que siguis tu el motiu de que les coses no canvin, és que si tu no mous la teva tecla, no la canviaràs com tu voldries que canviés, almenys en benefici propi. Importantíssim. Per treure un hàbit, s'ha de posar un altre.
Ah, sí?
Hombre.
Aquesta és bona, això no s'explica
sí,
sovint.
Sí, 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 és molt important. I, a més...
O sigui, tu pots treballar d'erradicar un hàbit que no t'està fent
sí.
bé, però ha de ser substituït.
Amb un altre. Ara t'ho explicaré amb un exercici físic que Aviam. En esport es veu claríssim. Si, per exemple, tu estàs fent mentalment un salt, o sigui, estàs un gimnasta, no?, que està saltant i posa les mans al poltre, vale? Aleshores, ja està girant, està... No es dona compte, diu, és que no sé què em passa, que no em surt bé. I a la que ho veiem en càmera lenta és que està aixecant un ombro més que l'altre. D'acord? Un cop veus aquesta imatge i saps que estàs fent això, el que necessites és substituir-la per la imatge correcta. Si tu treus aquesta, què poses? El buit no ens serveix de res.
No ens ajuda.
No ens ajuda. Vull dir, ok, hem detectat que això és així, per tant, el que he de fer immediatament és col·locar la imatge correcta. I llavors què vol dir? Projectar la imatge que jo vull que es realitzi. I aquí tornem a estar un altre cop amb la capacitat increïble que tenim de comunicar-nos en el nostre cervell a través de les imatges. Aleshores, si jo vull deixar de fumar, i em repeteixo moltes vegades deixar de fumar, doncs què estic visualitzant? El concepte que estic fumant. Jo vull respirar, jo vull poder córrer, jo vull tenir... O sigui, he de projectar el que realment jo vull potenciar com a hàbit, no el no fumar, que el cervell passa del no i només es queda amb la imatge que jo estic contínuament donant-li com a missatge al meu cervell. Això és molt important. Jo treballo amb aconseguir deixar de fumar, aconseguir deixar els porros, amb molts joves, inclús grans, que...
També entraria, en el sac d'hàbits que volem erradicar.
Entraria perquè...
A la... Tant el no sé dir que no com vull deixar els porros.
Exacte,
tot
perquè
el mateix sac.
Hi ha gent que és conscient i que vols deixar-los, i aleshores sí que és veritat que costa. Però és que el primer que hem d'entendre és quin plaer està complementant. És el que us he dit, un hàbit té, és una acció que va amb una gratificació psicològica. Aleshores, quin plaer està cobrint? I aquest plaer que està cobrint hem de veure com substituir aquest plaer.
Li hem de donar substitut.
I no solament per calmalets, que ja està bé, però no és
això.
Ha
d'estar a l'alçada.
Estar... Sí, hem de buscar... A vegades es busquen diversos recursos gratificants perquè segons el teu estat d'ànim et privarà més un o et privarà més l'altre, però que tinguis recursos per no defallir. Vale? Aleshores, hem de buscar aquest concepte perquè és el que realment ens ajudarà. Per tant, per treure un hàbit hem de posar un altre, el que realment volem implantar.
Doncs rebobinem una mica i expliquem el procés. Primer, detectar, ser conscient d'aquest hàbit, d'aquesta actitud que ens està fent mal, que no ens està fent bé i que voldríem modificar. Aquest pas és bàsic, no? Sense aquest pas no avancem.
Bàsic, per exemple, si voleu...
I serveix que t'ho digui el professional o que t'ho diguin a casa o has de ser tu realment que siguis conscient?
Home, pensa que, a veure, la psicologia treballem... A mi jo ja vaig aprovar psicologia, quan vaig aprovar ja fent els màsters. Serveix que tu prenguis consciència, el professional t'ha d'acompanyar perquè tu prenguis consciència. Vull dir, que t'ho digui el professional... Si tu no en prens consciència,
no n'hi ha prou.
No fem res. O sigui, el prendre consciència és donar-me en compte que això m'interessa. Entendre. Per això jo treballo molt la metodologia bàsica de connectar amb un mateix, és com ser tu. Vale? Aleshores, és compactar amb tu i llavors decidir què és el que realment vull. Ho vull, vale? Doncs, si ho vull, ho desitjo, i la imatge que jo vull projectar és aquesta, doncs agafaré moltes més ganes les dificultats pel camí.
I com es fa aquest camí? Fàcil no deu ser.
No, no és fàcil, però hem de fer un plantejament. Es fa un plantejament d'entrenament. Una de les coses per obrir boca és, per exemple, en fumar, vull dir, a vegades hem de treballar coses. Per posar-vos un exemple, no estem dient que sigui l'únic, però és una de les bases importantíssimes. Què és el gratificant amb una calada? La respiració.
Tan fàcil?
Per començar.
Tan bàsic com això?
No, no, per començar. T'he dit que no és l'única,
D'acord.
Però és importantíssim ser conscient de que el que a mi m'està donant gratificació és la respiració. Perquè una calada, quan la fas? Pues quan et vols relaxar, quan pares un moment. I què és el que estàs fent quan pares un moment? I què és el que fas quan introdueixes fum? Fer una respiració abdominal completa, que és la que treballem quan estàs fent una carrera, una marató, en vez d'intercostal, que fas... Fas una respiració abdominal completa i bombeixes molt més oxigen per tot el teu organisme i pots seguir corrent. Què fas quan fumes? Fas una inhalació increïble, solament que...
I la nicotina.
És el que anava a dir, solament que si la fas sense fumar, tens una gratificació d'oxigen, un augment de les defenses i una acceleració positiva del teu sistema energètic i sense, en canvi, aquí... Tens la inhalació aquesta de l'oxigen, però amb tota la nicotina que es queda als pulmons i tot el contrabenefici. Aleshores, aquest és un camí important per ser conscients.
Aleshores, allò que deies de substituir la imatge, en
per
aquest cas,
altre, clar.
Funcionaria així, no?
Sí, clar, perquè jo
aquesta inhalació profunda...
El que m'està donant plaer és això, després hi ha el plaer vocal, per això he dit, no és l'únic, però és buscar... les interaccions dels conceptes plaers. Aleshores, el plaer vocal, ens agrada, a tothom mengem algun cop bolígrafos o llapissos.
Sí, sí.
Hi ha el plaer vocal, vale? Doncs estic potser ho tinc associat, d'acord? Llavors, com substituir-lo? I després hi ha l'altre, que és el social. I el vocal i el social. És que tots fumen i em ve de gust també fumar. És com que em sento més partícip. Fixeu-vos que són hàbits que estan associats a gratificacions, que és el que dèiem al principi. Per tant, aquestes gratificacions poden venir per una altra banda i no necessito perjudicar-me per seguir-les tenint. Però això és un treball, no és una informació. Que mira, diem i això va així. És allò, ho llegeix en el llibre i és veritat. Almenys tens un indicador, però no et pensis que llegint un llibre dient «Hala, doncs és cert!» Ho farem tot. No, és que hem d'entrenar.
No avances. Si
no, hem d'entrenar. Realitat objectiva és el que hi ha. Un cop ho acceptes i ets conscient, acció positiva, com he de seguir-ho treballant? I saber que pel mig Hi haurà altibaixos.
Ensopegades, no? Entrebancs.
Però jo tinc un objectiu que m'he plantejat i l'objectiu és gratificant.
Forma part del procés?
Sí, l'objectiu és gratificant.
Llavors hem de mirar a la distància, endavant, a la meta.
Exacte. I poder anar entrenant aquest hàbit, aquest nou hàbit saludable.
I ser benèvol amb aquestes ensopegades, no?
Sí, perquè és que, fixem-nos, a vegades tenim el dramatisme i el tarannà de dir, ai, és que he tornat enrere. No. O sigui, torno, utilitzo molt el concepte esport, que a vegades és molt clar. Quan estàs aprenent alguna cosa, al principi t'equivoques molt i després t'equivoques una mica menys i després t'equivoques menys i després encertes molt més que no pas t'equivoques, i amb una competició, una de les lleis del rendiment és cometre un error de menys que el contrari. Què vol dir? Que quan fas una competició, quan fas un partit de futbol, quan fas un partit de bàsquet, sempre hi han petits o grans errors. Aleshores, si comets un de menys que l'altre, potser guanyarem. És una de les lleis, hi ha 10. ¿Vale? Què intento dir? Doncs que el que hem de valorar és el progrés. Si cada vegada que ens ensopeguem, anem bé, anem bé. Ai, és que ara ho estic fent. I el dia que no ho faig, o el dia que em tiro enrere, o el dia que no estic amb ànim, dic, ja he tornat enrere, estic fent una dramatització irreal. Vull dir que jo...
I que no ajuda, no?
No, és que és irreal, perquè és que jo tingui una davallada no vol dir que torni enrere. Hem d'aclarar els conceptes. Hem d'aclarar els conceptes. Tenir una davallada vol dir, avui no estic amb ànim, avui no em trobo bé, exacte. Vale, doncs respiro fons, demà ja ho torno a intentar i ho posposo, no passa res, ho posposo.
Certa
avui
flexibilitat
plego.
O benevolència amb nosaltres mateixos.
Sí, això m'obre un altre meló, una altra porta, que és els plantejaments flexibles. Hi ha gent que et fa plantejaments pels seus dies lliures, i això també són hàbits, i ja ho sabeu, això em sembla que ja surt a tots els articles, de que tu dius, demà festa, pom, 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 dius, faré això, 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 i dius, però si ho apuntes en una llibreta, o en un full, i comences a calcular les hores o el temps que dedicaràs a cada cosa, no t'hi cap. Sense, en canvi, poses totes, no les fas, i a sobre et matxaques i et sents frustrat o frustrada perquè no has aconseguit fer-les totes. Diu, però si no, entraven. Aleshores, s'han de fer plantejaments flexibles. Perquè a vegades no controlem nosaltres l'exterior i el sistema de seguretat depèn en que no tinc ni idea com anirà, però algú ho faré. És dir, plan A, plan B i plan C. Voldria fer això, això i això, quan em pot trigar això i això i això, i agafo l'hàbit d'escriure-m'ho i de posar una mica els tempos. Llavors, si quan arribo aquí això no funciona, mira, doncs estic pendent aquest, aquest i aquest, doncs podria introduir un d'aquests. I si l'altre no funciona, doncs introdueixo aquest d'aquí a baix i l'altre... O sigui, faig plantejaments flexibles. Aleshores, a partir d'aquí, intentem treballar en temps real i en flexibilitat, igual que els horaris. És que vull introduir alguna cosa a fer. Aquest dia i aquest dia. Dic, vale. I un altre dia ho podem introduir? Ah, no sé, anem a veure el calendari. I ens donem compte que tenim mitja hora un dia per poder introduir, dedicar-li un temps amb això. I un altre dia tenim una hora i mitja i no m'havia donat ni compte. Doncs, bueno, segons com gestioni la setmana... Si ja ho he fet, aquesta em queda lliure i faig el que vull. Si no ho he fet, la tinc per compensar-ho. Aleshores, els plantejaments flexibles són uns hàbits molt importants que trepitgen molt més de peu a terra.
Això també s'ha de treballar.
S'ha de treballar, també. Vale? Per tant, els hàbits no saludables es poden erradicar. L'únic que necessitem és ser conscient i, sobretot, tingueu en compte que per treure un hàbit hem de saber què volem posar. No puc arribar i dir, no vull això, vale, però què vols? Això sí, que a vegades dius, home, ja he fet un pas, sent el que no vull, d'acord, aquest pas està fet, però anem a veure què vull implantar, perquè el cervell no t'acceptarà un buit per aquesta gratificació, perquè diu, no, que és com el nen petit, no m'ho deixes tocar, torno a insistir, al final què faig? Passo del teu no. Per això als pares els dius, digue-li, ei, mira, vine, o sigui, substitucions, d'acord? Aleshores, tornant en això, el cervell passa. Per tant, el que et demana és que col·loquis una acció substitutiva, gratificant, que sobretot en aquests moments de la teva vida sigui molt més agradosa per tu i que no et vagi en contra, perquè el que t'ha funcionat a vegades durant molts anys ara comença a no funcionar, que és la fàbula de l'elefant. Perquè l'elefant no trenca l'estaca, perquè quan era petit va intentar-ho, no va poder, i ara que és gran es pensa que no podrà. I en canvi ara sí que pots. Per tant, si decideixes buscar canviar un hàbit, no passa res, ho podem fer. Només ser conscient i decidir per què ho vull substituir i quin és el meu objectiu.
Montserrat Ferraro, moltes gràcies. Un plaer aprendre a costat teu el Com si tu. Que vagi molt bé.
A vosaltres, un plaer també. I traveled each and every highway and more, much more than this,
I did it my way. Penedès en xarxa.
Això pràcticament s'acaba. Demà dimarts tornarem. Tindrem l'Aroa Beltrán per parlar d'educació infantil emocional. Dedicarem el tema de la setmana al càncer amb diferents veus. Us acostarem a aquest procés, a aquesta malaltia. Hi haurà també ocupació i formació, parlant de formació a mida sobre l'ofici de carnisser, carnissera. Tindrem concurs, el català al carrer, regalarem un llibre, hi haurà pantalles i acabarem amb una fake news. I aquest dilluns, 2 de febrer, dia de la Candelera, una Candelera que ha plorat. Per tant, com dèiem a l'inici, sembla que l'hivern va de baixa, que l'hivern és fora. Marxem amb aquest Modern Love de David Bowie.